Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a Canal Sur, som a Sevilla. La final de Copa d'aquesta nit és la segona final d'aquesta competició en 15 dies després de la que es va disputar el 3 d'abril entre l'Atlètic i la Reial. Les dues finals comparteixen la mateixa seu a Sevilla, també un dels equips que la juguen, que és l'Atlètic de Bilbao, i també després de molts rumors i certa polèmica comparteixen el fet que no hauran tingut públic, ni tan sols neutral, d'aquí d'Andalusia, com s'havia arribat a especular fa unes setmanes. El Roger Paredes és cap de l'àrea de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, doctor? Com està?
Bé, molt bé, molt bé.
Ara mateix seria perillós que avui entrés un aforament limitat en un estadi com el de la Cartuja, un lloc a l'aire lliure? Ho dic també perquè, clar, estem veient gent en teatres, estem veient gent en actes culturals, en concerts, però, en canvi, no estem veient gent en estadis de futbol, no?
Sí, de moment encara no ho podem fer. Aviat ho podrem fer, quan tinguem la gent vacunada, però de moment encara no ho podem fer, perquè no és només no és tan perillós estar assegut veient el futbol com el que seria l'aglomeració de les persones que implica un estadi de futbol, no? És en els camins, cap anar-hi, les entrades, les sortides, encara és una mica perillós.
Clar, entenc que en una final com la d'avui hi ha dos riscos. D'entrada, l'assistència de públic, tot i que també el desplaçament, no? I les concentracions d'aficionats. Això és el que el preocupa més a vostè.
Sí. Aviam, estem en el bon camí perquè s'està vacunant cada vegada més gent, però encara hi ha poca gent, diguem-ne, dels que són més susceptibles de patir un Covid, greu, que encara no estan vacunats. Però s'està accelerant molt i jo el que penso és que de cada temporada que ve doncs ja ens ho podem plantejar. Però encara, dissortadament, encara no toca.
O sigui, m'està dient que fins que no estiguem tots vacunats no podrem tornar a veure futbol en un estadi?
De moment, això és el més segur, i és el que segurament passarà. Ara, si no estàs vacunat i t'ajuntes i fas una aglomeració de persones, sobretot en l'entorn on encara tenim variants que es transmeten molt, molt bé, molt ràpid, doncs és així, encara no és segur per poder fer això, encara no toca, però aviat tocarà.
Li preguntava també, perquè aquests últims mesos hem vist diferents experiències amb aforaments controlats, mascaretes i testos, com per exemple pot ser el concert de l'Apolo, el Sant Jordi, amb el concert de Love of Lesbian, amb resultats en principi bastant satisfactoris. Per què una experiència com aquesta no l'hem pogut extrapolar al futbol encara?
Els resultats dels estudis que s'estan fent, això són estudis que s'estan realitzant, encara no tenim resultats, i són estudis que són molt difícils de generalitzar, és a dir, on hi ha un control molt exhaustiu i on continua existint un risc de que pugui haver-hi transmissions. Els tests ràpids poden donar també falsos negatius, i ara, en aquest moment, hi ha... Les recomanacions de l'OMS i les recomanacions de tothom són de que evitem els esdeveniments massius. I en definitiva, el que estem veient en altres països on s'ha accelerat moltíssim de vacunació, com per exemple a Anglaterra, a Israel, a Estats Units, que també està incrementant-se molt el ritme de vacunació, s'està veient que aleshores la incidència està disminuint i el que hem de fer és tenir una miqueta de paciència perquè això arribarà i podem fer-ho d'una manera molt segura. Encara continuen havent-hi casos, les urgències continuen estant molt plenes i és una situació encara de molt risc. Nosaltres som els primers que ens agradaria anar al futbol perquè en tenim moltes ganes, però encara dissortadament no pot ser.
Estem pendents d'aquesta immunitat de grup. Entenc que aquesta tornada als estadis, malgrat tenir la immunitat i malgrat pràcticament aconseguir un percentatge del 70% com pot ser de la població vacunada, la mascareta, quan tornem al futbol, l'haurem de continuar portant, no?
Ho haurem d'anar veient. És a dir, en el moment en què tinguéssim una vacunació a un nivell molt elevat, aleshores això ens podríem plantejar. Jo estic convençut de que de seguida que es pugui, les autoritats, que a més tenen moltíssima pressió de molts col·lectius i com és normal també, a la que puguin relaxaran les condicions, però encara no pot ser, estem molt lluny. És a dir, només hi ha un 7% de la població vacunada amb les dues dosis. És a dir, encara estem lluny. Ara, em consta que s'estan fent moltíssims esforços perquè això s'acceleri, que la gent té moltes ganes de que això s'acabi, però la realitat és que encara ho tenim aquí.
Ho dic perquè és una situació que contrasta, per exemple, amb la que s'està vivint molt a prop d'aquí, Sevilla, Gibraltar, on tenen pràcticament tota la població vacunada i on la gent ja pot campar el seu aire pràcticament a Gibraltar sense mascareta a partir de fa molt poc. Doctor Paredes, no pensi, perquè vull saludar també el Joan Tusell. Ell és arquitecte expert en recintes esportius. Bon dia, senyor Tusell, bon dia.
Bon dia.
I gràcies per atendre'ns. Estàvem parlant ara amb el doctor Paredes sobre aquesta tornada del públic a un estadi de futbol. És evident que arquitectònicament aquests estadis, amb tota la història del Covid, també s'hauran d'adaptar, no? Quins canvis hi hauríem de veure?
Sí, és cert que davant d'una situació aquesta, que és una situació nova, que no s'havia previst, o sigui, no hi ha cap estadi ni dels existents i fets els últims 20 anys, ni dels que s'estiguin construint ara, que estigui pensat per suportar una cosa com la que ens ha passat. Vol dir que a partir d'ara, a l'hora de projectar un estadi, s'haurà de contemplar aquestes possibilitats que inclús en un futur poden ser semblants o diferents d'aquesta. O sigui, és evident que no podem predir què passarà d'aquí 20 anys, però no hipòtesi, o d'aquí 10 o d'aquí 5, que hi hagués una altra situació com aquesta, és evident que els estadis hauran de ser, quan es defineix el programa de necessitats i se li digui a l'arquitecte vull un estadi, se li haurà de dir, pensi que pot passar això. I el fet que pugui passar això vol dir que s'hauran de preveure coses que ara no existeixen en els estadis.
Com, per exemple, els accessos, per exemple?
Per exemple, els accessos, impedir les acumulacions de gent, fer programes d'entrada, adaptar els estadis a que puguin funcionar d'una manera fàcil amb accés, amb ocupacions reduïdes. O sigui, és evident que ara diem, no, només pot anar un 30%. Tot això és un procés que requereix estar previst en el projecte i en les tecnologies per distribuir la gent, que poden ser totalment diferents del que estem acostumats ara, que anem al camp, al nostre seient, i trobem el nostre veí. Mm-hmm. Vol dir que s'ha de fer una reflexió a partir d'aquesta situació, una, de cara al futur dels estadis, i l'altra, que és la imminent, que és l'adaptació dels estadis a la realitat actual, que explicava molt bé el doctor Paredes, de que és evident de que s'han d'evitar aglomeracions, és evident de que hi han d'haver sistemes de control de la situació immunològica del públic. Hi ha hagut experiències que s'ha aconseguit ficar 5.000 persones amb garantia d'un test immediat. No sabem aquests testos com evolucionaran, si podran ser fets en qüestió de segons, com s'evitaran aglomeracions en el bar. Ja hi ha previsió en alguns llocs.
Però, per exemple, tot això, totes aquestes noves mesures que es necessiten aplicar, al Camp Nou és possible aplicar-les quan tornem a posar gent al públic, que entenc que no serà el 100% de l'aforament? Per exemple, posar un 30% de l'aforament al Camp Nou és possible amb el Camp Nou que tenim arquitectònicament? Perquè, clar, entenc, per exemple, que el soci que torni a l'estadi, el seu seient potser ja no serà el seu seient, perquè hi haurà d'haver espais entre una cadira i una altra, no?
És evident. Això ja hi ha... En aquest cas ja s'ha fet solucions de mapping, que se'n diuen, que és la distribució de cadires en funció d'aquest límit d'ocupació. Però, clar, això comportarà una espècie de sorteig i reassignació a cada partit de la gent que pot anar-hi, i això, vull dir, tecnològicament i és possible, però comportarà, doncs, fer softwares que ensenyin i diguin com es pot fer aquestes reduccions, ja sigui un 30, un 50 o un 70. Vol dir que en qualsevol cas, hi ha d'haver un canvi de xip i de concepte del que fins ara hem tingut com a normalitat, que és posar 100.000 persones al Camp Nou.
Clar, i després l'altra cosa és que normalment els recintes esportius per seguretat incorporen moltes sortides d'emergència, recorreguts específics pensats per evacuar el més aviat possible una gran quantitat de gent. Ara suposo que el repte serà al revés, no? Que és que la gent entri i surti com més separada millor dins d'un estadi.
Sí. Ha de ser així, evitar les aglomeracions, tant a les entrades, sortides, com en les situacions internes normals, doncs, de la mitja part, anar a buscar el refresc o
el Frankfurt.
El mm-hmm. Sí, sí.
Doncs veurem com acaba i sobretot qui ho paga tot això, perquè clar, si s'ha de fer una reforma també veurem com s'acaba pagant. El Joan Tusell, que és arquitecte expert en recintes esportius, i també el doctor Paredes, cap de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat aquest matí de dissabte. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies. Bon dia.